Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques a casa nostra, a la teva emissora de proximitat, a Ràdio Sabadell, on si no.
Sigueu benvingudes i benvinguts al 87è programa d'Ona d'Escacs, l'espai radiofònic on gaudireu del màgic món de les 64 caselles, un programa que s'enregistra als estudis de Ràdio Roda de Ter i que s'emet per Ràdio Roda, Ràdio Vic, Ràdio Sabadell, Ràdio La Vall, Ràdio Manresa, Ràdio Mollet i Amposta Ràdio. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla Sergi Pérez, acompanyat, com sempre, pel Vladimir Zayats, àrbitre internacional, director de l'Escola d'Escacs d'Osona. Què tal, Vladimir?
Hola, Sergi, com estem?
Pues molt bé, amb ganes de programa.
Sí. Els nostres oients, els hi saludem, que ens escolten un riurós diferit, i ara demanem al nostre tècnic, Guillem Remisa, que els recordi de quina manera poden recuperar els continguts del programa. Bon dia, Sergi!
Bon dia.
Bon dia, Vladimir, bon dia, Sergi, què tal, com esteu?
Molt bé.
Com sempre dic, que es pot escoltar el programa des de radioroda.cat i també el trobaran a l'Spotify i al YouTube.
Molt bé. I de cara a aquest programa, Vladimir, has fet molta feina.
Sí. Clar, o sigui, ara hem estat en aquesta època encara de molta competició i tal, i per tant hem hagut de gravar dues entrevistes. Una amb un convidat, Sergi, de luxe.
Hombre, i tant.
És el mestre internacional Michael Rachel.
Que ja hem tingut alguna vegada aquí al programa.
Sí, sí, sí. Mm-hmm. I ara veiem on l'he trobat.
A veure.
I la segona conversa és, com que ara a aquestes hores està fent classe, és el recent estrenat mestre català Aitor Funes. Mm-hmm. Per tant, parlem amb ell. I després tenim una cosa nova, com si aquí a l'Ona d'Escacs tinguéssim una llibreria.
Carai.
Amb llibres, i el primer llibre a posar allà podria ser aquesta traducció del Xavi de Olundé, no? De
sí.
Les millors
de
partides de l'Alejín. Mm-hmm. I ara parlarem d'un altre llibre per posar a la mateixa llibreria.
Perfecte. Doncs, si et sembla, anem per feina i tenim una conversa que vas fer tu. Ara explicaves el mestre internacional Michael Rachel i ara ens deies que en un lloc curiós. En
sí.
Quin lloc?
Ara ho diré.
Doncs vinga, endavant.
Bé, aquí estem amb mestre internacional Michael Anthony Rachel. Michael, hola, bona nit.
Què tal, Vladimir? Com estàs?
On pares ara? Que ja t'he perdut la traça.
Bé, ara mateix em trobo a la ciutat de Mamaia, a la costa del Mar Negre de Romania, ara mateix.
Uau. I aquí què passa, sí. A Mamaia?
Pues aquí a Mamaia està al costat de Constanza, que és una ciutat potser una mica més conegut. Aquí a la costa del Mar Negre, en Romania, s'està fent el Campionat d'Europa d'edats des de sub-8 fins a sub-18.
Vale. Molt bé. I tu, quin paper, o sigui, en quin barret estàs? Perquè en tens tants que ja em perdo.
Sí, tinc diversos barrets, sí. Mira, aquest any, donat que alguns dels meus alumnes ho van fer força bé al Campionat d'Espanya,
sí.
Doncs la Federació Espanyola m'ha designat com un dels 6 entrenadors que acompanyem els nanos, sí, per fer, diguem-ne, tasques d'entrenador aquí al Campionat d'Europa. Cada entrenador, som 6, alguns els coneixes, com el Josep Oms, jo mateix, el Jesús de la Villa, que és un clàssic.
Sí, sí.
També està amb nosaltres el Manolo Pérez Candelario, que és gran mestre,
sí,
la Yudania Hernández i la també el José Vicente Martínez, que també és àrbitre, que coneixes bé.
Sí.
Aquests són els entrenadors i cadascun dels entrenadors té al seu càrrec entre 3 i 4 nanos, depenent una mica de la força dels nanos i de la força d'entrenador com a entrenador, és clar. Alguns s'encarreguen dels més petits, jo m'encarrego d'un sub-12, m'encarrego també del campió d'Espanya sub-16 i també d'un del sub-18 i així successivament.
Bueno, molt bé, molt bé. I què, quines sensacions teniu? Un campionat ben organitzat, com si o hi ha algunes
Sí.
queixes, com esteu allà?
És el tercer any que ho fan aquí a Mamaia. En els últims 5 anys ho han fet 3 vegades. El complex hoteler és força bo. Estem satisfets i contents amb l'hotel, el menjar, tot el que més. La sala de joc poder no està del tot en consonància amb la categoria del torneig. Tampoc és un desastre. Ho li posaríem un 6. En una escala d'1 al 10, li posaríem un 6, justet per lo que seria una competició d'aquest tipus. L'any passat, la sala de joc era molt millor, era una sala de congressos molt important. Per tant, sospito que a última hora no ho han pogut fer allà i ens han posat en un local, diguem-ne, secundari, que no, jo crec que no reuneix les característiques òptimes, però tampoc és un desastre, ja et dic, doncs un 5 o un 6 pelat i ja està.
I prou.
I respecte al lloc, doncs això és una localitat turística, és a dir, ara estem quasi a la finalització, estan ja tancant tots els comerços i suposo que serem dels últims que perquè una idea, imagina't, per exemple, una espècie de Manga del Mar Menor mesclat amb Lloret i de fa 20 anys, perquè et facis
Ai.
una idea. Sí, perquè, clar, perquè és Romania, no té, és a dir, en general, les infraestructures
Ep, estàs allà?
són una mica pitjors que els que estem acostumats. I jo mai havia estat a Romania i donat parell de nanos, doncs he vingut.
Wow. Escolta,
Perdona.
escolta.
Sí,
Escolta,
perdó.
Michael, sí, que s'ha tallat una mica, però bé, no passa res. I una pregunta així mig política de nens, diguem-ne, russos, n'hi ha allà, participen en aquest mundial? O sigui, sota la
No.
bandera...
No, 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 no. I la raó principal, Vladimir, com saps, fa un parell de mesos la Federació Russa es va canviar
Ah,
de continent. Se'n van
sí, de
anar
continent, sí.
A Àsia, per tant, ells juguen ara amb els asiàtics. Per tant,
Ah,
no els
Wow.
trobarem pas més en els torneigs europeus. Això, evidentment, és millor per la resta de països europeus i és pitjor per als jugadors d'Àsia, que ara tindran... Però tots els altres països estan representats, fins i tot països com Azerbaijan, que ben bé no pertany a Europa com a país, però sí a nivell deportiu,
Exacte,
sí.
sí. Sí.
I
Molt
Ucrània
bé.
també està molt ben representat, també, a Ucrània.
Bueno, ja està bé, ja està bé que puguin sortir d'allà els nens i
Sí,
que els
sí. Sí,
entrenadors
sí.
també, que no els hi posin pegues per això, que ara
Això sí que és cert, sí.
tots els homes sí, que tenen menys de 60 anys no hi poden sortir sense permís especial. Recorda't la història de l'Evanchuk. Empalmem això
Correcte.
amb un altre torneig que també vas estar, però amb un altre barret, amb la Copa del Món, no? O sigui, tots els problemes que va tenir Vasily
Sí.
Evanchuk per arribar allà, no? A Bakú,
Sí,
no?
sí, sí. Els vaig viure de prop. Vaig estar a Bakú, a Azerbaijan, des del 25 de juliol fins al 25 d'agost. O sigui, de fet, va ser tornar a casa, estar una setmana a casa i agafar l'avió una altra vegada cap a Romania. Bakú va ser una experiència molt, molt positiva, molt bona. Bakú és una ciutat que recomano a qualsevol persona que pugui anar-hi, perquè està molt, molt bé, molt modern, amb unes infraestructures molt bones, en fi, una experiència molt bona. I clar, la Copa del Món és el torneig per autonomàcia, per a un aficionat, per a qualsevol persona que vulgui assistir a un torneig. Les dos més importants són la Olimpiada i la Copa del Món.
Evidentment.
I particularment m'agrada més la Copa del Món perquè són un munt de jugadors i a més tots són molt bons, mentre que a l'Olimpiada el 70% són jugadors aficionats, essencialment, no? Per tant, la Copa del Món, experiència molt bona. Vaig anar treballant amb la FIDE, que he fet alguns treballs recentment, i vaig tenir l'oportunitat, doncs, de poder entrevistar, comentar, tenir relació amb tots aquests jugadors, l'Ivanchuk, un d'ells, i també amb el Magnus Carlsen, amb el Nakagura, en fi, tots els millors jugadors del món. És un plaer i un privilegi I fins i tot aquí a Mamaia ja hi ha hagut unes quantes persones que m'han reconegut i m'han felicitat, perquè clar, hi ha molts entrenadors aquí també, clar, no?
Sí.
Que evidentment estaven seguint les entrevistes i clar, ha sigut...
Ah, és aquest que feia les entrevistes.
Sí, ja, fins i tot, et contaré una anècdota, quan vam arribar a l'aeroport, vaig encarregar-me de parlar una mica amb l'organització per agafar l'autobús i un em va dir ràpidament: escolta, molt bé les entrevistes que vas fer. No saps qui soc. No, però la veu és inconfundible. Va ser divertit, això, sí. Però bueno,
Sí, llavors una experiència molt maca, deu ser molt dur, sí. tot un mes, però bé, com que el nombre de jugadors va decreixent, no?
Sí, llavors... és molt dur pels jugadors, òbviament, però també tot el personal que estem treballant allà tot el mes, pues també es fa dur, però bueno, ho fas amb ganes, és un treball, has de ser professional. I tu com a àrbitre sabràs que ja els àrbitres també tenen una feina important i, de fet, allà comencen tots els àrbitres i cada setmana, cada ronda eliminatòria, es van marxant àrbitres.
Eliminant els àrbitres.
Però hi ha tres o quatre que arriben fins al final sí. I, bueno, doncs, he passat molt de temps amb ells, el Logan Freud, sí. la Idara, l'Aris Marguetis, Jürgen, en fi, els conec ja com a germans, pràcticament. Sí, sí,
sí, sí, sí, sí. Molt bé, molt bé. I què et sembla, o sigui, allò per anar acabant, això de Magnus, que o sigui, d'una banda s'imposa, d'altra banda resulta que no jugarà els candidats, què et sembla tot això? Massa embolicat, potser?
Sí, bueno, de fet, jo li vaig entrevistar l'últim dia després de guanyar el Campionat del Món, 10 minuts després vam estar fent l'entrevista quasi de mitja hora i a més, durant el torneig li vaig entrevistar 4 o 5 vegades i, de fet, en una d'aquestes entrevistes amb mi va ser quan va fer aquestes declaracions de que estava cansat i avorrit dels escacs. I és interessant perquè jo interpreto, parlant amb ell de forma directa, jo el que interpreto és que no és que està cansat dels escacs, sí. com a joc, sinó que ni tan sols està cansat de jugar partides clàssiques, que aquesta és la interpretació que ha fet molta gent, sinó més bé que està cansat de tot el que té jugar partides clàssiques, el que té a veure amb la preparació de les partides, amb analitzar variants eternament, en tenir que competir en la part de memòria. I ell prefereix jugar doncs, uns formats més dinàmics, més ràpids, més atractius, més divertits. Jo crec que va en aquesta direcció. Més que en... I clar, és el millor jugador del món, no té res a què demostrar, i quan Magnus Carlsen diu alguna cosa relativa a escacs, li has d'escoltar perquè en sap molt d'això. Per tant,
sí.
Jo crec que la FIDE ha pres nota, i no descartaria que a curt plaç i pot haver gradualment una revisió dels formats. Sí, jo crec que sí. No desapareixerà l'escac clàssic, però potser arribarem a un punt on tindrem blitz ràpid i el clàssic pues, serà cosa d'una hora, potser 60 minuts, potser una cosa més. Perquè el nivell de joc no baixa tant, eh? No et creus que baixa tant de jugar una partida de 60 minuts a una partida de 90 o de 120 minuts. La qualitat del joc baixa molt poc amb aquesta diferència de temps. Almenys tenen estadístiques que indiquen això.
De fet, quan més dura la partida, més podria sortir el tema del cansament d'una persona, sobretot amb una Copa del Món, no? O sigui, clar, el primer dia tu jugues d'una manera i el dia 25 de la competició igual les veus quadrades, no?
Correcte. No, jo crec que per molts motius, per temes de televisió, per temes de format, de poder compactar un torneig en menys dies o més partides... Per tots aquests motius, crec que inevitablement el format clàssic de torneig acabarà sent partides de 45-30 o 60-30 o 60-15. Aquest tipus de format serà el clàssic. I al final no hauran torneigos de 10 dies, sinó que seran torneigos de 4 o 5 dies amb un parell de partides per dia, però partides més relaxants. No 8 hores de joc, sinó 4 o 5 en total. Aquesta és la meva impressió, que gradualment anirem... I de fet, ja s'està fent ara amb els tornejos de sub-2200.
Sí,
Essencialment, ja s'està fent
interessant.
això. Per tant, crec que gradualment aquesta és la dinàmica que hi haurà. Però ja veurem.
Sí, molt interessant allò que expliques. O sigui, només com una remarca, doncs això, que s'ha acabat ara el campionat, el Mundial d'equips de les fèmines, no? De les dones, i s'ha
Sí.
jugat en el format 45 més 10, 45 minuts més 10 segons d'increment.
De fet, això ja es va fer a Sitges fa
Sí, exacte.
2 o 3 anys
Sí,
i
exacte.
allà es va fer i efectivament és un format que aquest seria encara ràpid,
Sí.
o sigui, semiràpides de les d'abans, però amb el temps aquest podria ser, acaba sent un format, diguem-ne, clàssic. I han de veure si diguem-ne, la qualitat de joc canvia molt, perquè presenta molts avantatges i l'única desavantatge seria la qualitat de joc i un altre desavantatge seria, diguem-ne, que estàs trencant una mica amb la història dels escacs clàssics. Però bueno, el temps van canviant i suposo que els esports s'han d'adaptar als nous temps i tots els esports es van adaptant. Vull dir, no sé, ara hauria de pensar, però segur que en tots els esports es podran trobar que gradualment s'han anat fent modificacions per fer-ho una mica més atractiu, més dinàmic, més ràpid. En fi, els escacs no es poden quedar darrere en aquest sentit.
Molt bé, Michael. Doncs mira, t'agraeixo el temps que ens has dedicat a l'Ona d'Escacs. Com sempre, és un plaer parlar amb tu i bé, conèixer de primera mà a unes notícies fins i tot d'abast mundial. Moltes gràcies, que et vagi bé al final de la competició. Els nostres oients ja escoltaran aquesta entrevista, diguem-ne, a toro pasado. Però en tot cas no deixarà de ser tan interessant com la sento jo ara mateix.
Molt bé, amic, gràcies a tu per les teves capacitats de divulgació d'escacs en català, que són molt importants que la gent que pugui estar interessat que puguin escoltar escacs en català, que és molt important.
Gràcies, Michael, i fins una altra.
Bé,
Una abraçada.
adéu.
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 Molt bé, i també tenim una entrevista amb una persona molt estimada d'aquí de
Molt,
casa
molt.
nostra i que fa molt poc, molt poc, molt poc s'ha tret el títol de mestre català.
Ah, exacte.
Estem parlant de l'Aitor,
Aitor.
Aitor Funes, que ja ha estat aquí al programa alguna vegada.
Sí.
Anem a veure què ens diu l'Aitor.
Bé, estem aquí amb Aitor Funes, recent estrenat el títol de mestre català. Felicitats, Aitor.
Moltes gràcies.
L'1 d'agost, a la nova llista d'Elo Català, ja t'ha sortit el títol. Com ha estat el camí cap al títol?
Bé, doncs, tot va començar per allà el 2021, un any on sortia d'una pandèmia del Covid, on a poc a poc tornava a jugar a escacs, i doncs vaig aprofitar que em van convidar a l'obert de... Ai, a l'obert, al tancat de Norma Mestre Català de Sant Andreu, i doncs, en principi era una experiència, era el meu primer trencat vàlid per Norma Mestre Català, i doncs es va donar que estava inspirat i que vaig aconseguir la meva primera norma.
Sí, així ens.
Sí, així una mica sense esperar-m'ho. Després, si és cert, vaig haver d'esperar 2 anys fins al març o l'abril de 2023 per aconseguir la segona norma. Segona norma que he aconseguit gràcies a la IGA amb el CAI d'Atenes per fer una IGA quasi, quasi perfecta de 9 de 10 en quant a puntuació. I doncs, gràcies a això, la meva segona norma i la mitjana d'ELO. I doncs, la tercera l'he aconseguit a l'Obert de Llinars, l'Obert Internacional de Llinars, fent els punts necessaris segons la mitjana d'ELO dels contrincants, que això noto que és especialment difícil aconseguir-ho en un obert, en un tancat. Ho trobo més lògic perquè ja es busquen jugadors específic per aconseguir normes, però clar, en un obert, clar, toca un 1.800 i a la mitjana se te'n va una mica cap a baix. O sigui, aquesta tercera norma és la que té més mèrit, sobretot també per acabar invicta el torneig, i que va ser un torneig bastant significatiu en aquest aspecte.
Sí, perquè en un obert el que passa és que tu has de sempre estar allà cap a dalt, no? Així et tocarien jugadors de més elo, amb la qual cosa aconseguiries una mitjana, i per tant jugar amb jugadors de més elo vol dir tenir unes partides més dures, no?
Exacte, exacte. Són partides més dures que, irònicament, són les que més agraden als jugadors jugar, tot i que hi ha més risc de perdre, però partides contra grans mestres com Moscalenco, com Narciso, que vaig tenir l'oportunitat de jugar en aquell torneig, doncs són partides que en el futur m'agradaria tenir, però amb molta més freqüència. Pensa que la quarta ronda d'aquell torneig contra Moscalenco va ser el meu, no sé, tercer, quart cop que jugo contra un gran mestre. Clar, això, doncs... Doncs clar, m'agradaria tenir aquest tipus de partida més cops, perquè són partides que jo gaudeixo molt, on m'hi esforço al 100%, i doncs puc realment jugar partides on em sento còmode.
Bé, i així, no tan sols aquest títol, sinó has fet una bona pujada de l'elo català, i ara ja ostentes el número 1 del nostre equip, del Call d'Atenes. Com et sents, si, amb aquest repte de defensar el primer tauler?
Bé, doncs cal destacar que jo a la Lliga, a la segona divisió que hem guanyat el Call d'Atenes aquest any, doncs jo era el tauler número 5, i passar de número 5 a segona divisió a número 1 de primera catalana, doncs clar...
No de primera catalana, de la primera divisió, no? De la primera catalana, que no es confoni.
Exacte, exacte. Sí, a priori sembla un salt molt, molt gran, però jo crec que he estat jugant bé aquests mesos, he estat evolucionant i amb moltes ganes d'això, el que et deia, de jugar contra grans mestres més freqüentment, grans mestres, mestres internacionals, jugadors de primer nivell nacional o quasi de primer nivell.
Molt bé, molt bé. Aitor, i una altra cosa. Jo m'imagino, coneixent-te a tu bastant, que no el títol aconseguit no serà el teu últim títol, no? Planteges més reptes, no?
Sí, doncs el següent pas que jo considero que hauria de fer és arribar a mestre FIDE. Sí que és cert que abans hi ha altres títols com el de mestre candidat, però jo considero que realment el que significa passar de mestre català a mestre FIDE sí que és un salt que es pot considerar. En canvi, mestre català i candidat màster, mestre candidat, jo trobo que és... títols de similar valor, o sigui, no significa res per mi candidat màster.
Bé, per tant, no sigui això, i després, fins ara t'has pogut compaginar bé, no?, això dels escacs i els estudis, no?
Sí, fins ara, doncs, intentava compaginar-ho tot, això és cert, però clar, ara estic fent segon de batxillerat, acabo de començar segon de batxillerat. I clar, doncs deixaré per un temps de jugar tornejos, la Lliga la jugaré, intentaré jugar-la, potser també l'Obert de Canovelles al cap d'any, però sí que és cert que en aquesta primera part del curs ens deixaré davant d'una mica els escacs. Donaré classes al Tona, on...
Ah, sí, els amics de...
On treball...
Bé,
sí, amb en Sergi Pérez.
De fet, el que tenim des de l'escola d'escacs tenim lligams, no?, amb el club de Tona, perquè, o sigui, derivem molts nens, o sigui, cap allà. De la mateixa manera que
sí,
en el seu moment vam fer, o sigui, amb tu i amb l'Arnau, doncs això, unes temporades de sessió, entre cometes, al Montornès, que us va anar superbé, no?
Sí, jo trobo que la relació que tenim l'escola d'escacs o el CAI d'Atenes amb el Tona doncs, són relacions molt bones i jo crec que és positiu per nosaltres dos i pels escacs comarcals que siguin així. Perquè, clar, Osona és una comarca especial en el tema d'escacs. Clar, el Barcelonès, el Vallès Oriental, potser trobes 20 clubs. A Osona doncs, és una situació més limitada i clar, sí, jo crec que és molt important que els clubs d'Osona doncs, facin d'una manera una unió per si de veritat volem que els escacs osonencs doncs, guanyin protagonisme al nivell nacional.
Molt bé, Aitor. Arre, doncs, moltes gràcies per aquesta entrevista, i
A tu.
a seguir amb els estudis. Evidentment, aquest any serà especial, però bé, o sigui, com que ens coneixem moltíssim des de fa molt de temps, jo estic segur que tots els reptes que et planteges et sortiran molt bé.
Espero que tinguis raó. Jo intentaré doncs trobar un forat per escoltar l'Ona d'Escacs cada setmana
Molt bé.
i poc més. I aviam com evoluciona tot.
Molt bé, Aitor. Moltes gràcies i fins una altra.
Moltes gràcies. Vinga.
L'Aitor Fonés és un noi fantàstic que
Sí.
ha fet una evolució extraordinària, no només en el camp dels
Exacte.
escacs.
És un goig.
És meravellós, és una persona fantàstica i inclús com es comunica,
Sí.
si recordes fa uns anys com es comunica ara,
Sí.
és espectacular. Molt bé, tenim una secció nova, Vladi, que és la Biblioteca de l'Ona
Sí.
d'Escacs. De què va això?
Cada vegada més, els escacs es relacionen amb recursos en línia, programes, ordinadors. Tot i així, els llibres no desapareixen pas dels
Per
escacs,
sort.
sobretot si es tracta d'un llibre com el que us presentem a continuació.
Vinga.
Segons CS Base, Fred Lucas és un fotògraf holandès especialitzat en fotografia d'escacs. Fa més de 20 anys que es dedica a aquest ofici i ha documentat els tornejos més importants d'escacs en les últimes dues dècades.
Vale.
Els campionats del món d'escacs, els tornejos de candidats, les olimpíades. Sol treure la majoria de les fotos amb una màquina de fotos Nikon amb un objectiu de 200 mil·límetres, captant meticulosament l'acció, l'ambient i les emocions. Ara fred, ara jubilat, les millors fotografies en un llibre històric de fotografia, Illuminating Chess,
Carai.
que ens porta visualment a través del món d'escacs a les primeres dècades d'aquest segle.
Xulo.
Les fotos de Fred Lucas són molt, molt, molt admirades per la seva bellesa i expressivitat. Capta la intensitat, concentració, la determinació dels jugadors. També té un gran ull per als detalls i les seves fotos copsen sovint les subtileses del joc. Els treballs gràfics els trobareu a revistes, diaris, webs de tot el món. Però una de les coses és que el Fred ha guanyat nombrosos premis per les seves fotografies, en particular el premi Chess Photographer of the Year l'any 2010.
Déu-n'hi-do.
A l'editorial Thinkers Publishing ha publicat el llibre de Fred titulat Illuminating Chess, com ja
Val.
hem dit, el mes d'abril passat. El llibre inclou més de 200 de les millors fotografies que ha fet i ofereix una vista única al món de l'escacs. Ell diu, soc un fotògraf a qui li agrada molt el joc ciència. M'encanta l'ambient que es respira als tornejos. És com si realment poguessis sentir totes les idees que sorgeixen en tots aquests
Que
taulers.
bonic.
M'agrada molt fer fotos, sobretot amb llum disponible, és a dir, sense flash.
A pelo,
Clar,
a
amb un
pelo.
fotògraf no li deixaran fer servir el
Sí.
flash en uns
Està
tornejos.
clar.
A ChessBase es poden trobar nombrosos reportatges fotogràfics de Fred i els nostres oients ho poden consultar a
Bien,
ChessBase.
molt bé.
Però
Però...
no deixeu que això us impedeixi comprar el llibre nou de fotografia que ha publicat el Fred Lucas. No és pas barat. Costa 40 euros a
Ja.
l'editorial Thinkers Publishing
Bon
o
paper.
més de 50 euros a Amazon.
Bueno.
Però el gran format de 31 per 24, la luxosa enquadernació, justifiquen el preu.
Clar.
I a l'editorial podeu trobar unes fotos, piqueu allà a la lupa i les veureu en format gran. Llibre recomanat per l'Ona d'Escacs.
Doncs queda dit. I pinta molt bé. Pinta molt bé. Molt bé, ho hem de deixar-ho aquí. Gràcies, Vladi. Gràcies, Guillem. I a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana que ve, sens falta. Salut i escacs.